Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Data de l'1 de desembre a l'horitzó, l'Ajuntament i Esmats han intensificat els contactes per mirar de trobar una sortida al conflicte. En una trobada celebrada ahir, el govern i la direcció de l'empresa han acordat estudiar una proposta que sigui viable jurídicament i que garanteixi la prestació del servei a la ciutat, així com el manteniment dels llocs de treball. Aquest és el primer punt d'entesa entre les dues parts després de setmanes d'acusacions mútues arran de l'entrada en vigor del nou sistema de facturació i els suposats costos econòmics que n'havia d'assumir l'empresa. El rellotge, però, juga en contra de l'executiu i la concessionària del servei de la neteja viària i la recollida d'escombraries. El dia 1 es farà efectiu l'ERO presentat per Esmatzà i que significaria deixar al carrer 43 treballadors, raó per la qual el comitè manté la convocatòria de vaga a partir del dilluns dia 3. Precisament el comitè d'empresa ha convocat una protesta per aquesta tarda davant del casal Pere IV, una concentració que tindrà lloc al mateix temps que una nova trobada entre representants de l'equip de govern i membres de la direcció de l'empresa.
Titulars.
Molt bon dia.
Bon dia.
27 de novembre de 2018, avui es compleixen 6 anys de l'esclat del cas Mercuri.
Una macrotrama de corrupció que va esquitxar l'Ajuntament i que va acabar amb la dimissió de Manuel Bustos i posterior canvi de govern l'any 2015. El cas es divideix en un total de 38 peces, la majoria de les quals encara estan pendents de judici amb el risc de prescripció que això suposa. En parla la periodista Sara González, autora del llibre Cas Mercuri, la galàxia Bustos.
Perquè si hi ha una cosa pitjor que la corrupció, sempre ho dic, pitjor que la corrupció és la impunitat. I jo que m'estimo molt, m'estimava molt i me l'estimaré sempre el meu amic i mestre Xavier Vinader, que de fet és l'origen de per què estic jo avui aquí davant de tots vosaltres, no abaixem les armes, que els contrapoders són imprescindibles per guanyar en justícia i en honestedat.
De moment, només hi ha una sentència ferma, la de l'anomenada peça Montcada, amb 4 condemnats, entre els quals hi ha Manuel Bustos.
L'escola de rap del sabadellenc Pau Llonc rep un premi Lluís Carulla.
La iniciativa consisteix en tallers a les escoles per despertar entre els alumnes l'interès per l'escriptura, la lectura i la música, a través de temàtiques com el feminisme, l'antifeixisme i la xenofòbia. Pau Llonc ha celebrat el guardó, però afirma que el veritable reconeixement el tenen cada dia a l'aula.
Un projecte que té voluntat de constituir-se com a cooperativa, llavors el que ens preocupa sempre a nosaltres és el reconeixement de la gent de l'economia social, de la gent de base, de la gent del món del rap també, i per tant el premi l'entomem evidentment amb il·lusió perquè podrem fer més coses, però és això, sobretot el que posem en valor és el reconeixement que tenim dia a dia de moltíssima gent que s'està trencant la cara a les escoles, que pensem que és el més important.
El projecte Barsembrant, que és com s'anomena, ja ha arribat a 11.000 alumnes.
Nico Del Monte i Edgar Hernández seran a partir de les 2 dos dels protagonistes del programa Hotel Suís d'avui.
Són la demostració del fons d'armari que té el centre d'esports aquesta temporada. El primer perquè va actuar per primer cop a Lleida com a lateral esquerrà. El segon perquè va deixar a la banqueta un jugador gairebé intocable com el punta Arturo. A partir de les 2 valorarem aquesta competència interna dins del vestidor arlequinat.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la plana de serveis. Comencem per la previsió del temps. Avui de la mà de la Carme Farnell, què ens espera de cara a les pròximes hores? Molt bon dia.
Bon dia. Durant les properes hores continuarem tenint un temps força estable. De fet, el vent ja ha perdut força i això és el que tindrem durant la tarda, un temps més estable amb menys vent i amb aquestes temperatures una miqueta més altes que les d'ahir en aquesta hora. Amb aquest domini del sol que es mantindrà la resta del dia, no tant de sol sinó de cel serenat i amb tan sols alguns núvols prims. Demà continuarem parlant d'un temps estable, això sí, amb boires a l'interior, però en general s'espera que la situació força sigui d'anticicló, sempre acompanyada d'alguns núvols prims. Continuarem parlant d'aquest ambient fred per començar el dia, però en canvi de cara al migdia tornarem a recuperar aquestes temperatures, sobretot als indrets on no hi haurà boira. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara ens interessem per com funciona aquesta hora el transport públic. Una informació que ens acosta des del Transmet, el Javier Arjona. Molt bon dia.
Molt bon dia, és el centre d'informació del transport metropolità. Recordeu que la R4 de Rodalies de Catalunya es circula per via única entre Terrassa i Manresa, amb un tren per hora i sentit. A més, els dies feiners es reforça el servei en hora punta amb transbordaments per carretera des de Manresa per enllaçar amb el tren a Terrassa. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els diferents operadors. No obstant, durant els treballs de millora, també hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal, a línia R8 de Rodalies. Això és tot en moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia!
Gràcies, Javier. Molt bon dia. I a aquesta hora, circulació tranquil·la al llarg de la xarxa viària catalana. Cap incidència a aquesta hora, segons informa el Servei Català del Trànsit a través del seu web. Cal recordar que havíem tingut una incidència a l'AP7, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a conseqüència d'un accident que s'havia hagut de tallar un carril en direcció a Barcelona, però en aquest punt la circulació ja s'ha normalitzat i ja s'ha reobert el trànsit d'aquest carril tallat.
La notícia del dia.
L'Ajuntament i Esmarza, la concessionària de la neteja viària i la recollida d'escombraries, han apropat posicions. De moment, les dues parts han comunicat que s'ha creat un espai per generar trobades bilaterals i intentar d'aquesta manera cercar solucions als diversos fronts oberts que hi ha actualment sobre la taula.
Ahir a la tarda va tenir lloc la primera trobada entre l'executiu local i Esmarza amb l'objectiu d'analitzar la situació i obrir vies per sortir del carreró sense sortida de les últimes setmanes. Recordem que hi ha una possible intervenció de l'empresa arran de l'expedient de regulació d'ocupació que podria comportar l'acomiadament de 43 treballadors a partir de l'1 de desembre. Una situació que el comitè d'empresa combatrà a través d'una vaga programada pel dia 3 amb possibles rèpliques al llarg de tot el mes de desembre. Les dues parts han acordat unes línies de treball conjuntes per aconseguir fer viable la prestació del servei de la neteja de la ciutat i també el manteniment dels llocs de treball. De moment, aquesta mateixa tarda hi haurà una segona jornada de treball, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell. A la negociació d'ahir, per part del govern municipal, hi va assistir el regidor de Serveis Municipals, Lluís Pere Arnau, i la tinenta d'alcalde de promoció de la ciutat, Marisol Martínez. A l'altra banda de la taula hi va seure el gerent d'Esmarza, Eugenio Díaz, i el director tècnic, Gerard Gori, a més dels respectius serveis jurídics. A hores d'ara, cap de les dues parts ha volgut fer declaracions per no fomentar la crescuda de la tensió dels últims dies i esperar així com avancen les negociacions.
Els treballadors, però, continuen mobilitzats per intentar evitar els acomiadaments. De fet, aquesta tarda es concentraran davant del casal Pere IV a partir de 6:45 i fins a 9:00 del vespre. El comitè d'empresa d'Esmarza és qui ha convocat aquesta mobilització.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
I dimarts 27 de novembre, però del 2012, aquell matí, agent dels Mossos d'Esquadra entraven a l'Ajuntament de Sabadell carregats amb capses de cartró, una imatge que molts sabadellencs tenen gravada i que significava el principi del cas Mercuri i la fi de l'època Bustos. Ja han passat 6 anys i més enllà de l'espectacularitat de la macrocausa, només hi ha hagut una sentència ferma del total de 38 peces separades d'aquest cas.
I per a la periodista Sara González, autora del llibre Cas Mercuri, la galàxia Bustos, molta gent no es va sorprendre amb l'escat del cas de presumpta corrupció urbanística més gran de la ciutat. Ara bé, amb el pas del temps, la trama ha anat prenent envergadura i s'investiga des de la retirada d'unes multes de trànsit a la col·locació de personal, passant pel contracte de la neteja viària de Sabadell o abocaments il·legals. Una setmana després dels primers escorcolls dels Mossos, Manuel Bustos s'apartava d'alcaldia, un càrrec que al cap de 2 mesos va prendre Joan Carles Sánchez, actualment apartat del PSC.
El que ha succeït en aquestes últimes setmanes no pot treure valor a la gestió feta ni treure mèrit a l'esforç i a la dedicació emprada. No vull negar-me el que ha estat un camí positiu i engrescador al teu costat durant aquests 14 anys. He après molt, però ara també hem de caminar sols. Continuarem, com hem fet sempre, posant els interessos d'aquesta ciutat per davant dels nostres propis.
En 6 anys d'instruccions hi ha 65 persones investigades, alcalde, regidors, alts càrrecs, funcionaris i empresaris. González lamenta que la justícia estigui anant tan lenta, ja que van per judici dels mateixos imputats, però també a escala col·lectiva i amb el risc de prescripcions. Ho afirmava en una entrevista a Ràdio Sabadell després de participar en un acte de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció.
perquè amb el pas del temps la reprovació social d'una eventual condemna és molt menor. I també després perquè es posen en risc que hi hagin prescripcions i que, per tant, hi hagi persones que hagin comès actuacions irregulars que no pagui per les conseqüències.
El 2015 el Partit dels Socialistes perdia l'alcaldia sabadellenca després de 16 anys al govern municipal, una de les moltes conseqüències del cas Mercuri, de les quals González considera que encara ens estem recuperant.
17.000 folis per explicar les 38 peces del cas Mercuri, 65 persones investigades, només dos judicis celebrats, una sola sentència i 12 peces amb la instrucció oberta. Repassem l'estat del cas Mercuri 6 anys després.
L'informe.
De les peces actives en destaquen dues, la número 1 per suborn i corrupció urbanística i la 28 que investiga la concessió de la neteja viària Esmatza.
És la que ha protagonitzat els titulars les últimes setmanes i que han portat l'exalcalde Manuel Bustos, el seu germà Paco Bustos i exregidors socialistes a declarar al jutjat de Sabadell. L'advocat de l'acusació particular, Raúl García Barroso, explica els presumptes fets delictius que s'investiguen.
Una primera sospita és que Esmatza, presumptament, doncs, va ser l'eina de col·locació de persones afins al Partit Socialista de Catalunya a nivell local. També s'està investigant la possible retirada de multes de Zona Blava. També s'està investigant el tema de l'acte electoral del Partit Socialista l'any 2011 aquí a la pista coberta. I això és el nucli de tota la investigació. I també, com a quarta indici delictiu, és el pagament de viatges per part d'Esmatza, tant a funcionaris com a càrrecs polítics. No?
Per a Barroso, aquesta podria convertir-se en la peça més rellevant del cas. En els pròxims mesos també declararan l'exregidora Anna Carrasco i responsables d'Esmatza com el seu gerent Eugenio Díaz.
Però a part de la peça 28 hi ha un total de 10 peces en fase d'instrucció.
Puc parlar de peça 6, que és la peça de Can Xupa, que hi ha un presumpte delicte mediambiental i urbanístic. La peça 21 també són peces que és una possible falsificació documental i tràfic d'influències en relació a un concessionari de cotxes. Són peces on ja pràcticament tota la prova s'ha practicat i estem pendents, crec jo, de la interlocutòria definitiva per ja obrir, perquè les acusacions podem fer el nostre escrit d'acusació.
La resta de peces estan obertes per delictes com falsificació documental, malversació, tràfic d'influències o contra l'administració pública.
Dues peces ja han sortit d'aquesta llista i tenen la instrucció acabada i l'acusació presentada.
Són les peces 18 i 25 bis. La primera per un presumpte delicte urbanístic i de tràfic d'influències per voler fer legals unes obres sense llicència. En aquesta hi ha imputat l'oncle de Manuel Bustos, el constructor Melquiades Garrido. La 25 bis, en canvi, se centra en la malversació de cabals públics i està derivada del jutjat de Terrassa perquè afecta el Consorci de Residus i el Consell Comarcal. Barroso en destaca aquesta particularitat.
A la 25 bis, que és la peça que està a Terrassa, es dona la circumstància diferent fins ara, que és que el tribunal que farà el judici serà un jurat popular. Pel tipus de delicte, que és competència del jurat, llavors el judici, perquè hi haurà judici, perquè hi ha hagut ja acusació, es portarà a terme en un jurat popular, el qual crec que és rellevant per un delicte de corrupció, sigui un jurat popular qui examini el tema i finalment dictamini si els fets pels quals se'ls acusa els acusats són o no culpables.
En els dos casos és probable que el judici sigui al llarg de 2019.
I aquest any hem viscut un judici relacionat també amb el cas Mercuri. El mes de juny, Manuel Bustos, l'exintendent de la policia Josep Miquel Duran i l'exdirector d'Espai Públic Xavi Izquierdo declaraven al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ho feien en relació a la peça 30, la que investiga la presumpta retirada irregular de multes de trànsit a familiars de l'exalcalde. És l'única peça pendent ara mateix de sentència.
Manuel Bustos hauria fet gestions per retirar dues multes, una a la seva dona i una altra als seus dos fills. Per a Barroso és la peça que mostra els indicis delictius més clars i l'acusació particular demana 2 anys de presó per cada multa.
I finalment l'única peça jutjada i sentenciada.
La peça 5, la peça Moncada, 1 any i 4 mesos de presó per a Manuel Bustos, Paco Bustos, Daniel Fernández i inhabilitació per Maria Elena Pérez, una peça que va determinar la continuïtat del cas Mercuri.
El fet d'arribar fins al Suprem i que el Suprem donés validesa legal a les voltes telefòniques ens dona, diguéssim, ens habilita a continuar amb tot. Si el Suprem aquí hagués anul·lat les escoles telefòniques, a dia d'avui ja no faríem acte de Mercuri perquè no hi hauria cas Mercuri.
I a la part de, a part de totes aquestes, hi ha les peces privades.
Són a les quals la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció no hi té accés, ja que es tracta de delictes privats. En total, el cas Mercuri es fragmenta en 38 peces separades, esquitxa 65 investigats, manté 12 peces actives, 2 judicis ja estan tancats i, de moment, hi ha 4 persones condemnades. Aquesta és la fotografia actual del Mercuri en el 6è aniversari del seu esclat.
Notícies migdia.
Tanquem la pàgina dedicada a aquest 6è aniversari del cas Mercuri i parlem de noves mobilitzacions dels metges. Avui, segon dia de vaga als centres d'atenció primària i hospitals catalans, també als sabadellencs. La falta d'acord entre el Sindicat de Metges de Catalunya i els responsables de l'Institut Català de la Salut fa que els facultatius mantinguin l'aturada prevista fins divendres. Els serveis mínims fixats en la presència del 25% dels metges per assumir les urgències estan obligant a canviar de data les visites concertades. Canet Madrid, bon dia.
Bon dia. Al CAP Sant Oleguer, aquests dies hi ha 2 metges per assumir les urgències. Aquest matí el centre estava ple de pacients que optaven per la via d'urgència per poder ser atesos. És el cas d'en Bernardino, que fa 2 setmanes que el van operar. La seva cuidadora explica com ho haurà de fer perquè li treguin els punts.
Esperaron hace, va a ser 15 días, el día jueves le hicieron una cirugía ambulatoria, entonces hay que retirar los puntos y eso vinimos también a pedir cita, pero la de acá de la mesa nos ha dicho de que hoy vengamos a las 5 y media, así algo así, para que le vea la enfermera para si realmente se puede retirar el día jueves los puntos o no.
Segons l'administració del CAP, no s'ha suspès cap visita oficialment, simplement no s'atenen. Les persones citades avui han hagut de canviar la data. Moltes s'han interessat per les consultes concertades al llarg d'aquesta setmana, com per exemple en Vicent.
No, molt fatal, però el dijous sí, perquè tinc visita també i, bueno, i la tarda segur que no en tindré. Tinc que vindre aquí i em diran si hi ha vaga o no hi ha vaga.
Altres pacients reconeixen que la vaga suposa més tràmits, però es posen al costat dels metges.
Home, una mica difícil sí que ho és, però bueno, si ells necessiten fer la vaga, és que l'han de fer.
Que no pot ser que vingui si te doni per, no sé, per un mes, 2 mesos, 3 mesos o quan sigui, no? Això s'ha d'arreglar, no?, com sigui.
Mentrestant, a Barcelona, centenes de metges de l'atenció primària i de la sanitat concertada s'han manifestat aquest matí de nou davant de la seu del Departament de Salut a l'edifici de la maternitat.
Tots ells han demanat la dimissió de la secretària general del departament, Laura Palai, així com millores assistencials i laborals. Els manifestants han intentat entrar dins de l'edifici, però els Mossos d'Esquadra els ho han impedit. D'altra banda, el director de l'IC, Josep Maria Argimon, ha apuntat avui que la vaga de metges servirà per transformar l'atenció primària i admet que darrere la mobilització hi ha un rerefons que no es pot negar. Són declaracions a TV3.
No només treballem per sortir d'una vaga. L'atenció primària necessita una transformació, no d'ara, sinó ja de fa un temps, i per tant aquesta vaga pot ser aquest punt d'inflexió, aquest punt que ens faci sortir un pas endavant, i des d'aquest punt de vista després haurem de treballar mesures de mig i llarg termini, però aquestes mesures immediates que estem parlant, que nosaltres farem sí o sí, i això també ho sap el sindicat, doncs pot ser un punt d'inflexió i a l'inici de construir alguna cosa nou.
Aquesta tarda, metges i responsables de l'Institut Català de la Salut celebraran la tercera reunió amb mediació per solucionar el conflicte.
I el Rebost Solidari de Sabadell fa una crida de voluntaris per poder fer front al gran recapte d'aliments que té lloc aquest cap de setmana. A tota Catalunya es necessiten més de 4.000 voluntaris que seran els encarregats de recollir i classificar els aliments que la ciutadania doni. L'altre gran repte de l'edició del gran recapte d'aliments d'enguany és superar les 4.000 tones d'aliments recollides a tot l'estat. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. El gran recapte d'aliments arriba un cop més aquest cap de setmana. Entre dissabte i diumenge es vol superar la xifra de 4.000 tones d'aliments recaptats a tot Catalunya. Una part essencial d'aquesta jornada són els voluntariats encarregats de recollir i repartir aquests aliments. A Sabadell es necessiten 200 voluntaris per poder fer front a l'activitat de tot el cap de setmana. Ara, quan falten 4 dies perquè comenci el recapte, Mercè Calvet, director del Rebost Solidari, posa el crit d'alerta i demana als sabadellencs que s'inscriguin per poder col·laborar.
Doncs estimacions del Banc d'Aliments de Barcelona, que és el, diguéssim, el responsable directe, fan gairebé falta uns 200 voluntaris. Per part del rebost, les 43 botigues que portem nosaltres, bueno, nosaltres ja tenim la dinàmica de que cada 15 dies tenim 230 voluntaris que col·laboren amb la preparació i distribució de cistelles, per tant, doncs ja ho tenim cobert, no? Però bé, sí, sí, fan falta uns 200 voluntaris, es podria dir, per cobrir tots els torns.
A Sabadell seran 70 les botigues que se sumaran a la iniciativa del gran recapte dels aliments. Tots aquells sabadellencs que vulguin inscriure's com a voluntaris ho poden fer a través del portal web elgranrecapte.com.
Obrim el bloc de successos quan falten 10 minuts per les dues. Presó per a un home de 48 anys que portava 42 quilos de xix amagats a l'interior del seu vehicle. Els Mossos d'Esquadra van localitzar l'individu amb actitud sospitosa a l'aparcament d'un supermercat de Barberà del Vallès. Els agents van intervenir la droga divendres passat.
Als vols de les 10 de la nit, la policia catalana va rebre l'avís que un home revisava els vehicles estacionats en l'aparcament d'un comerç del municipi com si volgués saquejar-los. Es tracta d'un veí de Gavà de 48 anys que dins del maleter del seu cotxe duia tres maletes carregades amb paquets de xix. En aquell moment, els agents van detenir-lo per un suposat delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i van decomissar aquesta substància. En total, 42 quilos de xix amb un valor superior als 66.000 euros en el mercat il·lícit. L'arrestat, amb quatre detencions prèvies per fets similars per part dels Mossos, també havia estat detingut amb anterioritat per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per tràfic de drogues. Per tot plegat, el jutge ha decretat el seu ingrés a presó.
I d'altra banda, els Mossos d'Esquadra han arrestat tres lladres de 28, 34 i 38 anys que pretenien robar en cases de Bellaterra. Una patrulla no uniformada els va localitzar mentre intentaven fugir.
En veure la rapidesa de moviments dels homes, els agents van decidir perseguir-los. Quan van aconseguir posar-se al costat del vehicle identificat, els agents van observar que les dues persones que havien pujat al cotxe s'estaven traient uns mitjons de les mans, un mètode utilitzat per no deixar empremtes. Després d'aturar el vehicle i d'escorcollar-lo, els Mossos van trobar diferents amagats talls on hi havia un moneder amb 33 arracades, 6 anells, 3 penjolls i una pulsera i un rellotge. A més, tenien amagats dos tornavisos de grans dimensions, així com dos parells de guants i dos més de mitjons. A hores d'ara, la investigació continua oberta per poder determinar la procedència de les joies, i és que, de moment, no s'ha localitzat cap dels domicilis on s'haurien produït els robatoris. Pel que fa als tres detinguts, un dels quals tenia antecedents per fets similars, han quedat en llibertat amb càrrecs.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
I abans de fer una aturada, us expliquem que Cíntia Andreu és la nova presidenta del PDeCAT. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. La seva llista s'ha imposat amb el 89,5% dels vots dels afiliats sabadellencs al Partit Nacionalista. La nova direcció local té noms continuistes com Manel Borrell o Oriol Vega, que fins ara era el portaveu de la formació, i es completa amb Víctor Penya, Adel Armengau, Olga Balada, Esperança Cartiel, Olga Pons, Antoni Sánchez, Lídia Busom i Alistar Ian Spering.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Alegries.
Molt contents perquè això reflexa una vegada més que el club segueix creixent.
Tristeses.
Una mica tocat. Les coses han sortit com han sortit, però ja està.
Sorpreses.
De cop i volta, quan van acabar de perdre, es diuen que retiren, perquè s'han de retirar.
Satisfaccions.
Te dona molta confiança per jugar, per tindre el valor.
I també decepcions.
Porque es que no acertamos. Y nos falta pues la puntería.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Esta Navidad regala circo y sumérgete en el fantástico mundo de los sueños. En el país de la ilusión viajaremos al infinito para encontrarnos con un mundo lleno de colorido, fantasía y misterio. Un espectáculo mágico. Sueños, una experiencia única que jamás olvidarás. Il Circo Italiano, en Sabadell del 21 de diciembre al 6 de enero, instalado en su gran carpa blanca y negra frente al Corte Inglés. 2 horas para soñar y reír en familia esta Navidad con Il Circo Italiano. Y cada día exhibición gratuita del increíble hombre bala. Compra ahora tus entradas anticipadas con un 50% de descuento en ilcircoitaliano.com.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
5 minuts i mig, moment de repassar altres informacions de la jornada, això sí, fora de Sabadell. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no investigarà el vicepresident del govern, Pere Aragonès.
Els magistrats han descartat que Aragonès cometés delicte de desobediència durant l'UO, tal com sol·licitava el jutjat número 13 de Barcelona. En canvi, sí que serà investigat el secretari de Vicepresidència i Economia de l'etapa d'Oriol Junqueras de la Conselleria, Josep Maria Jové, que és diputat i, per tant, gaudeix d'aforament. Segons el TCJC, hi ha prou indicis per investigar-lo per malversació de fons públics, desobediència greu i revelació de secrets.
I és una altra de les notícies del dia. El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, haurà de pagar 30.000 euros a Hisenda pel cas Abengoa.
La Comissió Nacional del Mercat de Valors ha sancionat Josep Borrell amb 30.000 euros per l'ús d'informació privilegiada en la compra d'accions Abengoa al novembre del 2015, quan era conseller de la companyia. El ministre no va recórrer contra la sanció, adduint que no s'entendria que un ministre actués contra un organisme de l'Estat, tot i que sempre ha mostrat el seu total desacord amb l'expedient de la comissió. El 6 de novembre passat, el PSOE i el PP van evitar la reprovació de Borrell per part del Senat en relació a aquests fets.
I ja hi ha reaccions. Els socis del govern de Pedro Sánchez, Podem, insten a Borrell que deixi el càrrec.
El secretari general de la formació, Pablo Iglesias, ha apuntat a través de Twitter que el ministre té l'oportunitat de donar exemple i que creu que dimitirà sense que se li hagi de demanar.
Més reaccions des de la bancada de l'oposició. PP i Ciutadans han demanat la dimissió també del ministre d'Afers Exteriors.
El líder del PP, Pablo Casado, creu que Borrell està deslegitimant per seguir i que ha de dimitir de forma immediata. La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha exigit que Borrell comparegui urgentment al Congrés dels Diputats.
Les vamos a pedir la comparecencia urgente de Borrell en el Congreso de los Diputados para que explique su situación personal, porque sería muy grave que hubiera mentido directamente a los españoles diciendo que no había cometido ninguna infracción. Sería muy grave que otro ministro del Gobierno de España estuviera en esta situación, porque además es que quiero recordar que no sería un caso aislado, porque es que el gobierno del señor Sánchez, que solo lleva 5 meses, aunque a algunos nos parece que lleva 5 años, pues no paran de salir problemas con sus ministros, ¿no? Y por tanto, vamos a pedir su comparecencia.
I el president del PP, Pablo Casado, promet retirar les competències de presons a la Generalitat.
Segunda en relación a presos de primera o de segunda. En Lledoners, en Cataluña, los presos golpistas tienen un régimen distinto de llamadas, de visitas, de salidas a los patios, a los locutorios. Esto solo pasa o bien en los narcoestados, en el que los presos privilegiados tienen más privilegios que los comunes, o en las dictaduras, donde los disidentes tienen menos derechos que el resto de presos.
I el jutge del cas Villarejo cita a declarar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i la seva dona.
El magistrat investiga si la policia va pagar el xofer de la família de Bárcenas per robar documentació compromesa. Tots dos acudiran com a testimonis, de forma que no tindran l'obligació de declarar davant del jutge. Ara bé, les seves declaracions o el contingut de la documentació robada podrien tenir efectes sobre les causes ja obertes contra Bárcenas i la seva dona, com ara el presumpte finançament irregular del PP o la trama Gürtel.
La contraportada.
L'escola de rap itinerant Barsembrant, creada pel sabadellenc Pau Llonc, que ha guanyat un premi Lluís Carulla, que fomenta l'emprenedoria cultural. En aquests tallers impartits pel mateix Llonc, que es vol despertar en els alumnes i joves que visiten l'interès per l'escriptura, la lectura i la música, treballant temàtiques com ara el feminisme, l'antifeixisme i també la xenofòbia. Ara, amb els 15.000 euros que han rebut del premi, Llonc ha assegurat que seguiran impulsant el projecte per poder arribar a més escoles.
Fa poc més de 2 anys, el cantant de rap Pau Llonc va posar en marxa el projecte Barsembrant, una escola itinerant de rap en què es vol treballar amb els nens i nenes valors com l'antifeixisme, el feminisme, però tot a través de la música. Amb els diners del premi, uns 15.000 euros, Llonc ha assegurat que volen impulsar un nou projecte que consistiria en reforçar el professorat perquè puguin treballar amb comoditat quan els professionals de Barsembrants no puguin atendre algun taller.
Utilitzarem especialment la recompensa econòmica que ens han donat, bàsicament per un projecte que tenim en ment des de fa temps, que és desenvolupar una metodologia pedagògica per poder implicar més el professorat quan nosaltres no som a l'aula, llavors volem treballar amb materials didàctics a través d'una pàgina web, etc. Bàsicament intentarem això, que l'experiència sigui encara més replicable, i tingui encara més potència i pugui quedar encara més per les generacions que venen, etcètera. Una mica amb el que ho farem servir i en aquest sentit estem contents i contentes.
Actualment el projecte Barçambrans ja ha visitat més d'11.000 alumnes.
Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Més informació al portal web de l'emissora radiosabadell.fm. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.